Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
Avui és festa. Un comentari d'actualitat a càrrec de mossèn Jaume Aymar, director de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana.
Déu vos guard, amics. Avui és festa. El president Carles Puigdemont es considera de formació i cultura cristiana. Es va formar al Col·legi Religiós de Santa Maria del Collell, antic seminari. Allí, el mestre Manel Costa Pau li va ensenyar la bellíssima oració al Crist de la Tramuntana, del poeta Carles Fages de Climent, l'amic del qual, Salvador Dalí, va plasmar en una aquarel·la del mateix títol l'any 1968, arran de la mort del poeta, i que diu així: «Braços en creu damunt la pia fusta, Senyor, empareu la closa i el sembrat, doneu el verd exacte al nostre prat i mesureu la tramuntana justa que eixugui l'herba i no ens espolsi el blat». Anys després, Puigdemont comentava en el seu blog que no es tracta només que el vent faci endreça i netegi l'aire, sinó que per ser un vent de profit ha de ser exacte, com demana Fages a l'oració. En aquests dies de transcendència històrica pel país, quan tants viuen a l'aguait, potser amb el cor encongit, cal pregar a Crist que el president sàpiga trobar la tramuntana justa. Que tingueu una bona festa.
Ràdio Estel.
Les últimes notícies, avançaments dels programes, el santoral, les enquestes, els concursos... Exprimeix Ràdio Estel tant com vulguis a les xarxes socials. Si vols saber-ho tot, nosaltres estem en tot. facebook.com/radioestelbsn i twitter.com/radioestel. Busca'ns, connectarem amb tu.
On tu vas, jo hi vaig. On tu vius, jo hi visc. Quan tot mou, jo em moc.
Ràdio Estel, Catalunya Cristiana, el Club Més Amics i la Delegació de Joventut de l'Arcabisbat de Barcelona us proposen una experiència única de música i fe. El divendres 21 a 8:45 del vespre al Teatre de Sarrià, primer concert de worship.cat. El grup de música de lloança en català salta per primer cop de YouTube als escenaris. Entrada ja a la venda al mateix Teatre de Sarrià i a la Delegació de Joventut de l'Arcabisbat de Barcelona. 5 euros amb consumició inclosa. Divendres 21 a 8:45 del vespre, vine a viure el primer concert en directe de worship.cat. Vine a cantar amb nosaltres.
Conec, jo t'estimaré.
Les nits de diumenge, més ràdio que mai, a Ràdio Estel. A les 9 del vespre, Modus Vivendi, saviesa i reflexió per descobrir tot el teu potencial. A 9:45 del vespre, l'obra Cartes, la vida i la seva cara més personal des de la correspondència de personatges coneguts i anònims. I a les 10 del vespre, Tradicionarius, una estona de música tradicional catalana. Les nits de diumenge, més ràdio que mai, amb Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Temps de diàleg. Un espai de saviesa on desvetllem i ens apropem a les diverses tradicions religioses presents a casa nostra.
Hola, bona tarda, amics i amigues. Ens havia quedat pendent en anteriors programes comentar un manifest per la pau elaborat pel grup de treball estable de les religions. Diu aquest escrit que les diferents religions que conformen el GTER es van reunir el 21 de setembre passat per celebrar el Dia Internacional de la Pau i van fer un minut de silenci tot recordant i desitjant que la pau sigui una realitat en el cor de les persones i en la societat en general. També els membres del grup constaten que ara més que mai estem tots necessitats d'aquesta pau i que com a persones de fe estem cridats a mobilitzar-nos activament perquè aquesta sigui una realitat viscuda. Acaben amb la famosa frase de Gandhi, No hi ha camí per a la pau. La pau és el camí. Nosaltres fem nostra aquesta crida a la pau i també aprofitem per felicitar la gran organització de lluita contra les armes nuclears que ha rebut aquest any el Premi Nobel de la Pau. Avui dedicarem els primers minuts a presentar els contes budistes Jatakes, novetat de la col·lecció Petit Fragmenta, de Fragmenta Editorial. Ens visitarà la seva autora, Marta Millà. I després viurem el que és l'última etapa del 5è centenari de la Reforma Luterana, amb la presència aquí de Guillem Correa, president del Consell Evangèlic de Catalunya. Això i més fins a 6:45. Salutacions del Mario Ramírez a les vies de so i de qui us parla, l'Ignasi Miranda. Comencem.
Temps de diàleg, una proposta per compartir l'experiència religiosa.
Jatakes és el títol d'un recull de 6 contes budistes. Fa molts i molts anys va néixer al sud-est asiàtic uns animals peculiars amb uns poders màgics. Expliquen que per allà on passaven transformaven les ombres en llum perquè encomanaven l'alegria i la bondat dels seus cors a tots els éssers vius. Els Jatakes narren les històries d'aquests animals exemplars. Formen part de la col·lecció d'obres que preserven els principis del budisme més primitiu i que han passat de mestres a deixebles al llarg dels anys. No pretenen alliçonar, sinó inspirar una conducta conscient i ètica. De fet, aquest llibre, amb els 6 contes budistes, presenta els valors del budisme. Així ens ho diu la seva autora que ens acompanya avui. Marta Millà és filla de Barcelona, del barri de Gràcia. S'ha dedicat al teatre i als llibres. Li agrada posar-se en la pell dels personatges i veure la vida a través d'altres ulls. Ha fet també cinema i televisió i practica el budisme. També és terapeuta de Gestalt. Ens acompanya ja, la saludem. Marta Millà, bona tarda, benvinguda.
Hola, què tal?
Com està?
Molt bé, contenta d'estar aquí.
Nosaltres també molt content. A més, ens ha comentat, ara que no ens escolta ningú, que sent molt Radio Estel, vostè.
Fa molts anys, de molt joveneta ja escoltava.
Li agraïm molt que ho faci i que ens ho digui, també.
Sí.
Bé, què és Jatakes, aquest recull de 6 contes budistes?
Mira, Jatakes, el terme Jataka ve de la paraula jati, que en pali significa naixement, i els Jatakes expliquen diversos episodis de les vides anteriors del Buda Sakyamuni, entre les quals unes quantes vides va néixer com a animal. I aleshores els Jatakes són històries d'aquests animals que tenien... eren animals molt virtuosos i amb un procés d'humanització molt elevat, no? Uh-huh. I aleshores són aquests contes, són 6 contes, he fet un recull d'aquests contes, on cada un d'aquests animals doncs representa també un... o explica o parla o d'alguna de les virtuts i alguna de les idees fonamentals del budisme.
Mm-hmm. Idees fonamentals que se centren molt en el treball interior, en la pau, en el silenci... Mm-hmm. Què destacaria, potser com a línia de continuïtat d'aquest
llibre? A veure, mira, ja en el budisme ens parla de 2 camins per la realització. Un és el coneixement i l'altre és el cor, no? Aleshores, mira, 3 d'aquests contes ens parlen de la compassió, de la generositat i de l'amor. I els altres 3 ens parlen de la interdependència, que en el budisme és un concepte molt, molt interessant, la impermanència i després la saviesa, no? I aleshores, cada un d'aquests contes, cada protagonista d'aquest animal, aquests animals... No alliçonen, sinó que la seva sola presència ja transforma, perquè ja la seva sola presència ja és elevada, com si diguéssim, no? Ja està en un estat prou inspirador per la resta, no? Dels que els troben.
I aquests animals són estimats pels budistes, realment?
Doncs això no ho sé, perquè jo aquí he fet una mica això, jo aquí m'ho he inventat una mica. Jo he fet una versió.
Ha fet una versió creativa del que és el vincle entre aquests animals i els valors budistes.
Exacte, exacte. Aleshores, aquests jataques, excepte un que és inventat, diguéssim, la resta són... ja existeixen, són històries que ja explicades a través, com tu bé has dit, no?, de mestres a deixebles. Aleshores, el que jo he fet és anar a buscar, he fet una vinculació entre el mite, per exemple, es parla d'un cèrvol daurat, no?, i aleshores jo me n'he anat a buscar una espècie concreta de cèrvols que existeixen realment avui dia en un parc natural de la Índia. Aleshores, he vinculat aquesta història mítica amb un parc real, no? I aleshores, cada un d'aquests animalets sí que me'ls he inventat, no? Els he anat a buscar, doncs, per exemple, hi ha la cotorra pruna, que és un tipus de cotorra que existeix a Sri Lanka. I aleshores, ho he ubicat tot en el sud-est asiàtic. Originalment, aquests contes no estan tan ubicats, no? I a mi m'ha agradat, doncs, portar-ho en paratges reals que els nens puguin vincular-ho, no? Vull dir, ja, però si te'n vas a Sri Lanka, per exemple, al conte de la...
O a l'Himàlaia, l'os blau de l'Himàlaia, també.
O l'os blau de l'Himàlaia, no?, també. I, per exemple, hi ha una mona, la mona i el cocodril, que... la mona de la que jo parlo és una mona que existeix a Bhutan, no? És una mona que està allí molt protegida, perquè realment queden molt pocs bitxos d'aquests, i aleshores també he volgut donar una lectura ecològica, no?, de tot això, no?, del respecte pels animals, de l'espai, del medi ambient, i això també és un valor budista, no?, en aquest sentit, no? És si tu et poses en el... Si ets capaç de posar-te en el lloc de l'altre, tu... La conducta ecològica surt naturalment, no cal que te l'expliquin, perquè és... I, bueno, parlem una mica de totes aquestes coses.
I els més petits, els nens i nenes que llegeixin aquests contes, segur que amb la seva mirada neta s'endinsaran molt bé en aquests paisatges, en les muntanyes. Per exemple, Bhutan és un país petit, però ple de muntanyes,
no? Sí, sí, sí. De fet, sembla que va ser el mes de maig o així, ho vam presentar. Jo, clar, com que sóc actriu, també m'agrada explicar aquests contes, no? Aleshores, els nanos els hi entra molt bé tot això, no? I, per exemple, també els hi faig un exercici una mica teatral, que els poso, els vesteixo de cèrvols, i aleshores els faig que es posin en el lloc del cèrvol i en el lloc del caçador que caçarà el cèrvol. I a partir d'aquí que estableixin una conversa per sentir realment què li passa al cèrvol quan és a punt de ser caçat, o què li passa al caçador quan té gana i vol menjar-se el cèrvol, no? I aleshores, això també ve molt de la gesta, el no és posar-se en el lloc de l'altre, i intentar entendre a l'altre, però perquè et poses realment en el seu lloc, no? Això també vincula molt amb el fet de ser actriu, no?, de posar-se en la pell d'altres personatges, i quan t'hi poses realment, doncs, pots comprendre altres punts de vista, no? Uh-huh. És una manera d'entendre'ns, no?, també, i de fer la pau, perquè d'altra manera jo no puc entendre-ho, no? Si no ets capaç de posar-te la pell de l'altre, és impossible que l'entenguis, no? És molt difícil. I els nanos realment estan molt oberts en això, perquè hi entren molt fàcilment, no?
Avui ens acompanya Marta Millà, actriu de teatre, autora dels 6 contes budistes de Jataques, que acaba de publicar la col·lecció Petit Fragmenta, de Fragmenta Editorial. Aquest llibre, de fet, es va presentar ahir al matí a la Fundació Casa del Tibet de Barcelona. Se n'havia fet una altra de presentació al maig, al monestir de Pedralbes, concretament. I bé, ara aquest llibre, doncs, ja té vida, i esperem, no?, que pugui ser un bon regal per als nanos aquí a casa nostra per Nadal, per exemple.
Sí, 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 és un llibre molt inspirador. Realment està fet amb molt de carinyo, no? Fragmenta, ja treballa els llibres amb molta gràcia, i amb molt de talent i amb molt de respecte. Els textos són molt bons, no? són històries molt boniques que inspiren, no? I que donen bon rotllo al final, no? Que sí. És una mica... Et sents com... aquest punt de vista també una mica naïf, no? que la bellesa existeix i que la bona gent també existeix, i crec que és algo que no ens anem d'oblidar, no? Encara que caiguin coses dolentes, però hi ha bona gent.
I tant que sí. Marta Millà es dedica al teatre. Què fa actualment?
Estic a la sala Villarroel fent una obra de Martin McDonagh, i portem ja 4 setmanes allí amb molt d'èxit, perquè està venint molta gent, la gent s'ho passa molt bé. Una obra dirigida per Ivan Morales. I
molt bé, moltes felicitats. Contenta. Doncs. Endavant. Sí. I bé, va sortir la possibilitat de publicar aquests contes budistes perquè vostè és budista. Com va descobrir el budisme o què representa en la seva vida? De fa molts anys, de fa poc?
Fa molts anys. Sí. Era joveneta i buscava alguna cosa. No sé si ho explico aquí, no, em sembla que no. Jo vaig llegir Siddhartha amb 17 anys, de Hermann Hesse, i em va enamorar, no? Vaig dir, ostres, això... jo vull això, no? I a partir d'aquí, doncs, vaig començar a llegir, vaig anar buscant per un lloc, per un altre, i al final vaig anar a caure amb un dojo zen, i em van dir, seu aquí i respira, i ho vaig fer, i vaig dir, ostres...
Va descobrir la meditació.
La meditació. I em vaig sentir com a casa, i vaig entendre que per mi era un camí important a seguir, i no he parat.
De fet, vostè diu que després de llegir Siddhartha de Hermann Hesse, unes papallones a la panxa li van anunciar un nou amor, i això va ser el budisme,
exacte,
no?
Sí.
Aquesta filosofia, aquesta religió per alguns, de l'amor. I vostè té contacte amb els monestirs budistes d'aquí de Catalunya, naturalment.
Sí. Estic en contacte amb el budisme zen, també estic en contacte amb el budisme tibetà, i ara me'n vaig a fer una meditació aquí, ara allà. Forma part ja de la meva vida des de fa molts anys.
I també és un antiestrès, perquè les que es dediquen al teatre, com vostè, tenen molt d'estrès.
I tant. No, jo també, a vegades ho explico, no? Vaig necessitar saber qui era jo més enllà de tot, no, més enllà del personatge, no? Dels personatges que faig al teatre, evidentment, però dels personatges que encarnem a la vida, també, no? I aquesta profunditat, aquest arribar a l'essència, és algo que per mi és necessari, perquè la interioritat, sobretot en el sentit d'interioritat, no? De saber qui ets més enllà de tot aquest fenomen, no? Que es mou.
Moltes gràcies, Marta Millà, actriu, autora del llibre Jataques, 6 contes budistes, editat per Fragmenta dins la seva col·lecció Fragmenta Editorial. Hem de dir que els dibuixos, les il·lustracions, són de l'argentina Rebeca Luciani, que també fan molt, perquè els nanos s'hi fixen molt, en aquests dibuixos.
Sí, realment són preciosos.
En sintonia amb el conte, amb la lletra, és a dir, que no és una cosa aïllada.
No, li vam passar els textos a la Rebeca, i la Rebeca va fer aquestes il·lustracions que... Ens costa que va treballar molt, no?, i molt intensament. Li van agradar molt els contes, i realment les seves il·lustracions transmeten la màgia que requerien aquests textos, no? I ha quedat molt bonic, realment estem molt contents.
Els oients no ho veuen, però podem recomanar també aquests dibuixos i, evidentment, el text, amb l'os, amb la cotorra, amb el cèrvol, aquests animals del sud-est asiàtic que d'alguna manera encarnen els valors dels budistes. I per als infants sempre els animals és una categoria que funciona, oi, en els contes? Molt.
Sí. Molt millor que les persones. També realment són nets, els animals, no?
Sí.
És difícil que hi hagi mala intenció amb un
aquesta
animal.
Aquesta innocència.
Exacte, és aquesta innocència. I els nanos realment connecten molt amb els animalets aquests.
Ho hem de deixar, però moltíssimes gràcies, Marta Millà, per haver-nos acompanyat avui a Temps de Diàleg. Felicitats als budistes, també, perquè tenen una nova pantalla per difondre els seus valors a través d'aquest conte, Jataques. Per cert, que hi ha una guia de lectura que potser pels grans, pels pares i mares dels nanos que puguin llegir el conte pot anar bé, no?
Per
indicar als nens, doncs pots llegir els contes seguits, o pots llegir primer un, després un altre.
Exacte, i després que hi ha uns exercicis també per reflexionar sobre cada conte, per ajudar els nanos, no?, amb els adults, i a parlar, què és això de la impermanència, no?, doncs poder-ho parlar entre tots.
Que vagi molt bé, gràcies, Marta Millà, felicitats.
Gràcies.
I fins una altra.
Gràcies a vosaltres.
Bona tarda.
Temps de Diàleg, un programa interreligiós en una societat diversa. Temps de Diàleg,
lèxic propi que ens apropa a les religions.
Halal, Islam. El concepte halal designa dins de l'islam tot allò que està permès des d'un punt de vista religiós. D'altra banda, al contrari, allò no permès s'anomena haram. Temps de diàleg. Les creences que es miren i es coneixen.
El Consell Evangèlic de Catalunya ha organitzat per a dijous, per a dimecres vinent, perdó, a 8:15 del vespre, a l'Auditori de Barcelona, l'inici de l'any temàtic amb motiu dels 500 anys de la Reforma Luterana. És una de les activitats que hi haurà, a la qual també afegim una exposició de la Reforma Protestant, un concert, un acte institucional al Parlament de Catalunya, dilluns dia 23, jornada de portes obertes a les esglésies evangèliques el 29 d'octubre i la presentació de la Bíblia commemorativa en català el 22 de novembre. Aquestes són algunes de les activitats que els protestants de Catalunya preparen amb motiu d'un any temàtic i que té una raó de ser especial, com us podeu imaginar, la del 5è centenari de la Reforma Luterana. En parlem durant els propers minuts. I ho fem amb conversa oberta amb Guillem Correa, secretari general del Consell Evangèlic de Catalunya. Pastor Guillem Correa, bona tarda.
Molt bona tarda, com sempre. Encantat d'estar amb vosaltres.
Nosaltres també, encantats.
Un plaer, de veritat, eh?
De veritat, nosaltres també, i tant que sí. Bé, recordem que ara fa gairebé un any el Papa Francesc viatjava a Suècia i s'assumava a una celebració ecumènica mundial per aquests 500 anys de la Reforma de Martí Luter.
I jo vaig estar aquí per comentar-ho.
Me'n recordo perfectament. Sí, senyor, gràcies. I tant, i tant.
Vaig estar aquí per comentar-ho.
Gràcies, gràcies. Sempre tan atent a les propostes de Ràdio Estel, cosa que li agraïm, evidentment.
Només faltaria.
Bé, què és aquest any temàtic que prepara el Consell Evangèlic de Catalunya?
Aquest any temàtic vol ser la commemoració de l'inici de les reformes protestants. És evident que posem l'èmfasi en Luter, posem l'èmfasi en la Reforma Luterana, però no hem d'oblidar que no va ser l'única reforma que va haver-hi durant aquell temps. Va haver-hi dues reformes suïsses, si se'm permet expressar-me en aquests termes. Si la Reforma Luterana va ser alemana, dues reformes suïsses, la Reforma d'Helena Baptista, la Reforma Anglicana i també la Reforma Catòlica. És a dir, estem parlant d'un procés històric de 5 diverses reformes que tot just ara estem tornant a recordar.
Què hi haurà aquest 18 d'octubre, dimecres de la setmana vinent, a l'Auditori?
A l'Auditori hi haurà un gran concert en commemoració d'aquest 500 aniversari. Més de 80 persones d'aquí i d'allà, amb aquesta voluntat de que volem també donar una altra dimensió de la reforma, que és de la música. La música, la cultura, l'art, totes aquelles coses que van sorgir arran de la reforma, també és bo que la coneixem i la donem a conèixer. I, al mateix temps, recordar, amb altres dels actes que està organitzant el Consell Evangèlic de Catalunya, que també hi ha una dimensió d'espiritualitat i també una dimensió teològica. Perquè, escolta, tothom parla d'art, tothom parla d'economia, tothom parla de la impremta, i de la teologia.
Clar.
També va ser... També va tenir-hi molt que veure en aquest context, veritat? Per la qual cosa també hi haurà forat per poder parlar de la teologia, no el dia del concert, eh? Que, per cert, si em permets dir-ho, escolta, aquí a Ticketmaster estem encantats perquè és un concert obert, no només és un concert de protestants i per protestants, és un concert de molt més que dels protestants i, evidentment, per tota la ciutadania. I escoltar a Bach i a Mendelssohn, doncs segur que és una benedicció per tots els que tinguem l'oportunitat de ser-hi presents. Si serà present la consellera, segurament també l'alcaldessa de la ciutat de Barcelona. Tot un esdeveniment per la ciutat i per això ho l'obrim a tothom. Encantats de que tothom pugui venir.
A 8:15 comença l'acte, suposo que hi haurà intervencions, discursos, i a 9:15 el concert amb motiu d'aquests 500 anys de la Reforma Protestant de Martí Luter.
Potser doncs, si em permets, no, directament al concert.
El concert, a 8:45, perfecte.
Només música. Direm hola, això sí, sí. Però a banda de dir hola, tot, la resta serà música, música i música.
Molt bé. L'acte institucional al Parlament de Catalunya el 23 d'octubre i la jornada de portes obertes a les esglésies evangèliques el 29 i la presentació d'una Bíblia commemorativa en català el 22 de novembre. Què serà tot això?
Tot això és molt interessant perquè, per exemple, l'acte institucional, el Parlament és la casa de tots. Ho hem fet moltíssimes vegades. Cada vegada que hi ha hagut un esdeveniment important, hem anat a la casa de tots, al Parlament, per participar juntament amb la resta de la nostra conciutadania i els seus representants. La Bíblia commemorativa, estem editant juntament amb la Societat Bíblica i el Consell Evangèlic una Bíblia commemorativa que, per cert, la presentem a Claret. Tot un símbol d'iniciativa nostra i hem estat acollits amb els braços oberts, com sempre.
Ben ecumènic, sí, sí.
Com sempre, a Claret. I com no, el dia 29, que és una jornada de portes obertes, que tothom qui vingui aquell dia a qualsevol de les nostres comunitats rebrà un llibret en el que s'explica 500 anys de cristianisme protestant, de manera breu. Però tothom qui vingui aquell dia està a les nostres esglésies, a conèixer-nos, doncs volem fer una jornada de portes obertes, de transparència, tal com avui en dia diríem.
Ens acompanya Guillem Correa, que és el secretari general del Consell Evangèlic de Catalunya. És una mica la casa comuna, no?, de tots els protestants.
Exacte.
De Catalunya.
Exacte. Vull dir, tothom és, dels nostres és benvinguts, i som pràcticament tots, com a mínim tots els que hi volem ser, i som. No? I en aquesta casa comuna ens hem posat d'acord per fer l'any temàtic. L'any temàtic de la reforma.
Que, per cert, continuarà al gener, al juny, ja anirem informant, fins a finals d'octubre de l'any vinent.
Exacte, que acabarem, diguem-li, amb un culte, que acabarem amb un acte religiós, amb un servei religiós en el que donarem veu a tot el que ha estat aquest any temàtic.
Com que el temps és sagrat, pastor Guillem Correa, una última qüestió. De vegades, molts dels que ens escolten, especialment els que no són protestants, confonen una mica què vol dir luterà, què vol dir evangèlic, en general calvinista. Hi ha diferents branques, diferents reformes, però Luter és una mica el referent comú. Això sí que ho podem dir, encara que no tots són luterans, pròpiament.
Tots tenim les nostres arrels, evidentment, teològicament, de la reforma.
I, evidentment, Jesucrist, aquest és el principal.
I t'has adelantat, però l'has encertat.
Era molt fàcil, pastor Guillem Correa.
Aleshores, però diguem-li, per nosaltres el que fa Luter és retrobar el que Jesús va explicar. I la resta és com si diguéssim diferents noms de la mateixa família. Dins dels catòlics trobem els jesuïtes, els dominics, trobem tantes i tantes famílies. Dins de nosaltres també hi ha moltes famílies, però amb una base comuna. Jesús i el que després vam retrobar amb la reforma protestant.
Potser la paraula més comuna és evangèlic, perquè protestant és un concepte doncs, una mica més històric, no? Més sociològic.
Sí, ens van anomenar així...
Perquè protestaven.
Doncs, bàsicament, perquè no vam estar d'acord, veritat. No sé si et sona això de no estar d'acord. Potser també segueix d'actualitat, no?
I tant, i tant.
Però diguem-li, en el decurs del temps hem passat de ser protestants a ser evangèlics. Alguns s'han sentit evangelistes i aleshores hem dit no. Nosaltres hem tornat a reclamar la paraula protestant, bàsicament perquè molta gent que no té cultura religiosa parla de nosaltres i ens parla com evangelistes. No, o som o evangèlics o protestants.
Moltes gràcies, pastor Guillem Correa, per haver-nos acompanyat. Una abraçada i bé, que Déu us beneixi als protestants en aquesta celebració dels 500 anys, a més, molt ecumènica, i que sigui un impuls també per a la unitat de tots els cristians.
I que el Senyor segueixi beneint aquesta emissora.
Gràcies.
Que feu una feina increïble i que us
ho
felicitem
intentem.
Sempre. I per això sempre volem col·laborar, per la molt bona feina que feu. Que el Senyor se segueixi beneint.
Gràcies, pastor Guillem Correa. Adéu-siau, bona tarda.
Molt bona tarda.
Ens acomiadem escoltant la cançó Amando, del grup evangèlic de Sant Cugat del Vallès, Essència de Vida. Gràcies per la vostra companyia. Salutacions del Màrius Ramírez i de qui us ha parlat l'Ignasi Miranda. Us deixem amb el programa La taula de l'Evangeli. Adéu-siau.
Amb Ignasi Miranda.